Bon dia, benvinguts a Inquiets, programa número 9. És dissabte, 4 de novembre, i passen 6 minuts de les 12 del migdia. Inquiets, amb Jordina Picanyol. Un dissabte més arrenquem l'Inquiets i ho fem donant les gràcies. Ja sabeu que a Inquiets ens agrada ser agraïts. I aquesta setmana volem agrair a l'Associació de Gegants, Grallers i Nans de l'Espluga que porten el nom del nostre poble a totes aquelles sortides que fan. Concretament, aquest dissabte al matí s'han desplaçat fins a Barcelona per actuar a la Festa Catalana de Difolk i l'Ajuntament de Barcelona.
Repàs dels continguts.
Repassem ara els continguts de l'Inquiets d'aquest dissabte. Començarem parlant amb el pastor de les ovelles esgarriades 2017, David Casanoves. Coneixerem la papereria, la llibreria Papereria Índex, una altra botiga de la Unió de Botiguers, de la mà de Laura Poblet. També tindrem un consell sanitari amb la infermera Judit López. Parlarem de relaxació amb Han Pan, amb Adrià Cabestany i, finalment, acabarem el programa amb l'agenda dels Inquiets amb l'Anna Marc. Al mes de novembre, tots els joves de l'Espluga tenim una cita important que normalment tots esperem cada any. És el sopar de les ovelles esgarriades. Aquest any el pastor és el David Casanoves i ell i tota la seva colla són els encarregats d'organitzar la festa que enguany es celebrarà el 18 de novembre. És una festa que ja s'ha consolidat a l'Espluga i que aquest any arriba a la 23a edició. Segur que molts espluguins ja fa dies que tenim aquesta data marcada al calendari i ara que està ben a prop volem conèixer alguns detalls d'aquesta festa. Per això avui ens acompanya el David Casanoves. Bon dia, David.
Hola, bon dia, Jordina.
Queda una setmana justa per la gran nit de les ovelles. Per posar-nos en situació, com definiries la festa de les ovelles?
Pues és una festa espectacular i única. Jo vull anar a la nostra colla, farà 5 anys que hi anem i sempre és allò, la setmana abans o el mateix dia, nervis, en plan, que anem a les ovelles. No sé, t'ho diria que és una festa de les que s'esperen més a l'Espluga.
Perquè sempre hi ha moltes expectatives al voltant d'aquesta festa, no?
Moltes, sí, sí. Vull dir, i clar, amb els últims anys el nivell està més alt, tothom espera, hòstia, les ovelles, i se n'espera molt de les ovelles. La gent en té moltes ganes. Mm.
Fa un any, David, que et van nomenar pastor, si es pot dir així, nomenar. Com vau rebre la notícia?
Doncs la vam rebre el dia de les ovelles i, vull dir, sorpresa, principalment, no ens esperàvem gens, perquè vull dir, nosaltres sempre hem dit que encara ens faltaven anys perquè ens topessin les ovelles, perquè ens veiem una colla jove. I quan van nomenar el meu nom va ser, hosti, ens ha tocat les ovelles. I vull dir, jo supercontent, eufòric i tal, i els de la colla més allò, perquè clar, ells ho fan a baix, diguem, i ho van veure des de l'altre punt, que van poder pensar més, i allò, ells ja pensaven amb la feinada que ens vindria en guany i sabent tot allò com a més espantats, però vull dir, la vam rebre tots amb moltes ganes i amb il·lusió.
Clar, perquè suposo que en un primer moment fa molta il·lusió i és això, estàs molt eufòric, no? Però quan toques una mica de peus a terra, penses en tota la feinada que ve per endavant, no?
Sí, sí, vull dir, jo l'endemà em vaig aixecar, el primer, perquè ma mare ja la vaig trucar la mateixa nit, l'endemà ma mare, David, que ets pastor? Sí, sí, estic molt content, però llavors dinant vaig començar a pensar i va ser, David, centrem el cap, que no saps l'any que t'espera. I vull dir, amb tots de la colla, sí, sí, igual bé, ens toca organitzar una de les millors festes que hi ha a l'Espluga, però això porta molta, molta feina. Vull dir, tenim moltes ganes, però és molta feina.
Després, David, parlem de la feina que us quede, però avui hem sabut que hi ha més de 350 inscrits al sopar. Com valoreu aquesta participació?
Doncs molt positiva, vull dir, són els mateixos inscrits que hi ha hagut els últims anys i molt bé, vull dir, esperem que hi hagués aquesta participació ja, vull dir, perquè ja portem uns quants anys que la participació és la mateixa.
Ja portem uns anys que se superen els 300 participants al sopar.
Sí, sí.
I, David, organitzar unes ovelles, ho comentàvem, porta molta feina i, a més, cada any, també ho has comentat tu, el llistó està més alt. Com porteu els preparatius?
Doncs, justament, aquest cap de setmana hi ha molt millor. Aquesta pregunta m'arriba si fa dues setmanes enrere, vull dir, gent que me la feien, què, com porteu ovelles? Tothom els diu el mateix, fatal. Vull dir, des del meu punt de vista, de la gent de la colla, anem molt enredadits, molt. Perquè la veritat és que ens hi vam posar bastant tard i... Bueno, ja ho farem, encara queden dos mesos, ja ho farem. Oh, queda un mes, va, ens hem de posar. I llavors, vull dir, ara ja anem molt bé, vull dir, aquest cap de setmana ens queda fer quatre coses més de decoració, però llavors ja queden tots els detalls del sopar, en plan, pues, tema sorpreses, hem que no s'escapi això, sortejos i tot, i vull dir, ara toca la part més de detalls del sopar. Vull dir, tema decoració ja ho tenim molt, molt enllestit, falten quatre retocs, però ja està, molt bé.
Que parles de detalls, decoració, què és exactament el que comporta organitzar unes ovelles, no? Perquè la gent que ho han organitzat ja saben què és el que s'ha de fer, no? Però aquelles persones que no ho han organitzat mai o que potser no han viscut tant de prop la festa de les ovelles, no es poden imaginar, no?, que és tot, quina és tota la feina que ha de fer la colla organitzadora.
Doncs portem, vull dir, molta, molta feina. Vull dir, nosaltres vam, la gent diu, bueno, si heu fet el correbars ja les ovelles, serà fluid, vull dir, no serà res perquè ja, com, ja heu fet el correbars i esteu, diguem, entrenats per preparar una festa. Llavors també dient, va, que sou gent que esteu amb entitats, ja sabeu com funciona muntar festes, ho portareu bé, però vull dir, hi ha molta, molta feina, perquè són moltes coses, vull dir, organitzar una altra festa és, mira, t'encarregues de la barra del grup i ja està. Però aquí és d'un sopar, una decoració, tens molta, molta feina. Que sembla que no, vull dir, dius, mira, organitzem el sopar de les ovelles, fem el sopar, bueno, catering, grup, decoració i ja està. No, no, hi ha 50.000 més detalls més que els de tindre en compte perquè tot surti bé.
I és el que dèiem, no?, que cada vegada el llistó està més alt i, per tant, s'intenta cuidar més tots aquests detalls, com són la decoració i petites coses que acaben de posar, no?, la cirereta al pastís.
Sí. Nosaltres, vull dir, no busquem ser millors ni comparatives amb els altres anys. Vull dir, l'únic que busquem és que la gent vingui les nostres ovelles, les gaudeixi i que els quedi un bon record de les ovelles del 2017.
Molt bé, David. I fa unes setmanes vam conèixer el cartell de la festa. Quines actuacions hi haurà?
Doncs començarà la festa amb un grup de bastions que es diu Banda Neon. És un grup que els hem vist tocar un parell de vegades aquest estiu i ens van agradar perquè, de veritat, que ho fan molt bé. I llavors comencem amb aquest grup i després tenim tres DJs que els tres anem tocant en diversos moments de la nit, diferents estils de música diferents, que un és l'Icy Kravitz, l'altre l'Albert Fernández i l'altre el PM7, que és el Pere Moreno.
Molt bé, per tant hi haurà música i festa per tots els gustos.
Sí, sí, vull dir, principalment el grup de versions que ja va per tots els estils i llavors aquests tres DJs que i aniran amb també cada DJ amb un estil més concret i serà per tot el públic.
I, David, aquest any, finalment, totes les persones que no vinguin al sopar hauran de pagar a una entrada. És un preu simbòlic, però per què s'ha pres aquesta decisió? De fet, s'ha anat discutint uns quants anys, no?, i finalment vosaltres heu pres la decisió de que es pagués a la gent que no vingués al sopar.
Sí, vull dir, nosaltres vull dir, vam dir, mira, podríem fer pagar entrada i tal, estàvem com a tirats enrere, però vam dir, mira, ens tirem a la piscina i ho fem. I llavors ara ens hem enterat també, ara fa pocs dies, que hi ha hagut diverses colles, que ja portem diversos anys volent tirar endavant, però no els hi farà aquella espanteta. I pagar entrada tampoc no ho podem dir, perquè el que fem pagar és una consumació, 5 euros i t'entra una consumació, vull dir, no pagues una entrada d'una festa. I el que fem bàsicament també és perquè la gent que no ve al sopar pugui valorar la feinada que comporta muntar una festa d'aquestes característiques. Vull dir, que no sigui allò, en plan, vaig al pavelló, gaudeixo de la festa i adeu. Vull dir que paguis perquè dius, hòstia, aquesta gent ha tingut un esforç per muntar tota aquesta festa.
Clar, perquè hem de recordar, David, que les ovelles és una festa que s'autofinancia amb ella mateixa, és a dir, no rep cap aportació econòmica ni de cap institució ni d'enlloc, no? Sinó que són els preus que paga la gent per venir a sopar que amb això és amb el que es paga el grup i totes les despeses.
Sí, sí, és així, vull dir, ara des de fa uns últims anys i nosaltres en guany ja es va fer el correbas perquè pogués fer una miqueta de guardiola, però les ovelles es comencen des de zero, cada membre del ramat ha de ficar uns diners i a partir d'aquí es fan les ovelles, vull dir, les ovelles no t'ajuda ningú, vull dir, es fan de la butxaca del ramat, no tens cap aportació econòmica de cap lloc.
Mm. Per tant, d'aquesta manera així també conscienciarem, no, a la resta de gent de que, bueno, pues que la festa val uns diners.
Sí, sí, vull dir, però no només encarant-nos ja amb les ovelles, amb totes les festes, que la gent valori una miqueta, que anar a una festa no és en plan, mira, vaig a la festa, em fiquen la música, no, que, vull dir, que la gent pugui valorar que una festa no és només ficar un grup i música, és la feina que comporta muntar una festa.
Mm. I ara que parlem del tema econòmic, David, el preu del sopar, si no recordo malament, és de 32 euros...
Sí,
és correcte?
Sí, sí, 32, sí.
32
sí.
Euros. I altres anys s'havien fet alguns packs a l'entrada que incluïen el sopar, consumicions, tires per sortejos, perquè a les ovelles, els que hi hem assistit, sabem que es fan sortejos, no? I sempre hi ha cistelles i algun premi més destacat. Aquest any hi ha algun pack similar?
El dels packs, vull dir, és una cosa que ja se sap que cada any es fa, que quan entres t'ofereixen els packs i tot. Es continuarà igual perquè és una cosa que s'ha fet cada any i sí, i seran els packs.
Mm. I, David, ens deixem una part important. Hem comentat que no hi havia cap aportació econòmica que vingués de cap institució o així, però el que sí que hi ha són moltes botigues, molts establiments que col·laboren amb les ovelles. Heu buscat aquest any establiments aquí a l'Espluga també, no?
Sí, sí, s'ha anat als establiments d'aquí l'Espluga i vull dir, establiments que ja sabien de què funcionava, però els nous s'ha explicat què són les ovelles, tot el que mou, i llavors pues, a veure si volien col·laborar d'alguna manera o altra, ni que fos donant una trista planta a donar alguna més en valor. I sí, sí, s'han anat a tots els establiments de l'Espluga i alguna empresa també.
Que llavors això també facilita una mica que aquesta aportació econòmica que deies que feu els de la colla no sigui tan gran, no?
Bueno, clar, l'aportació econòmica des del principi ja l'han fet nosaltres. Llavors, vull dir, sí que hi ha alguna empresa que et donarà alguna cosa, però vull dir, clar, això, llavors, per exemple, hi ha d'això que col·laboren amb, per exemple, amb els gots. Però llavors, clar, a canvi has d'agafar, ficar el logo got, no sé, vull dir... No és, vull dir, sí que t'ajuden, però no, totes les empreses i botigues no és que et donin diners a canvi. La majoria que donen és coses que els puguis fer com a publicitat amb ells de la botiga.
Clar, bueno, però això també facilita, no? Si et donen alguna cosa, la pots sortejar. Vull dir, és una mica
sí, sí.
Com un peix que es mossega la cua, no?
Sí, clar, perquè llavors fem això. Nosaltres ara muntarem totes les cistelles amb totes les coses que ens han donat i llavors vendrem les tires que comentaves tu abans, que acostumen a entrar amb els packs, i llavors a partir d'aquí, doncs mira, podem treure uns diners per ajudar a pagar la festa.
Molt bé. Llavors, potser la pregunta estrella, David, que més o menys ja em puc imaginar la resposta, no? Però ens pots desvetllar alguna cosa del sopar d'aquest any?
Uf, aquesta pregunta... Molta gent ens ho pregunta, en plan, no sé, no ens podríeu dir alguna cosa? Doncs ja saps la resposta. És que no, que hi haurà moltes sorpreses i que la gent que vingui sabrà el que hi haurà a les ovelles. I, vull dir, s'ha de vindre, s'ha de viure.
Molt bé, David, doncs, si vols, per acabar, pots donar un missatge, no?, a tots els que ens estiguin escoltant, a animar-los a que vinguin a les ovelles?
Doncs res, que ens veiem dissabte que ve a les ovelles i recordeu-vos molt de la frase que vaig dir durant les ovelles de l'any passat, que potser també té alguna cosa a veure amb les ovelles d'aquesta.
Ah, això és una petita pista de com poden anar les coses.
Sí.
Deixa'm, David, recordem, sí, si vols, els horaris d'obertura de portes per a aquella gent que vinguin a sopar i per la gent que no venen a sopar però que volen venir després a la festa. Podem repassar una mica els horaris?
Sí, ara mateix em pilles una miqueta així en fred, però a les 8:30 obrirem 8:30 sí, a Emportes perquè la gent vagi venir, pugui fer la cerveseta, veure gent que fa temps que no et veus, les fotos que et fas típiques per allí.
Clar, al final no, això és una mica l'essència de les ovelles, no? Retrobar-te amb, amb tota aquella gent que fa temps que no veus, compartir converses, estones, no?
Sí, sí, vull dir, no sé, hi ha gent que et trobes cada festa, però hi ha gent que viuen a Barcelona i només venen per les ovelles o ovelles i cap d'any. I llavors, clar, allí et trobes, hosti, fa un any que no et veques, i llavors això és també el bo que té les ovelles, que el grup de gent que no venen gairebé gens pel poble i aquest dia venen. I llavors, tema horaris, parlàvem, és a les 9:30 començaríem el sopar i el xou i tot, i llavors a partir de la 1, la festa.
Perfecte, per tant, la gent que vinguin a sopar a 9:15 s'obren les portes del pavelló i sí, per tota aquella gent que vingui després de sopar, que vulgui venir després, a partir de la 1 de la matinada començarà la festa.
Sí, així mateix.
Perfecte, doncs res més, David, només desitjar-vos molta sort en aquesta festa de les ovelles. Ens veiem dissabte que ve al pavelló, segur que serà una gran nit.
Sí, doncs, esperem que sí. Moltes gràcies.
Adéu, moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Inquiets, tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió.
Avui a l'Inquiets coneixem una nova proposta relacionada amb l'àmbit de la salut, i és que el proper divendres 24 de novembre tindrà lloc a Vimbodí un taller de relaxació amb Han Pan a càrrec d'Adrià Cabestany. L'Adrià és tècnic superior d'activitats físiques i esportives, instructor de ioga, estudiant de psicologia, i imparteix tallers amb Hang i amb Harmonium i Cante Mantres. Molt bon dia, Adrià.
Molt bon dia, moltes gràcies per la vostra invitació.
Per començar, expliquem a la gent què és el Han Pan, no? Perquè segurament no n'hem sentit a parlar, bueno, jo personalment no n'havia sentit a parlar mai fins avui, no? I segurament molts dels nostres oients tampoc no coneixen aquest instrument, no?
Doncs el Han Pan és un instrument que és de percussió i a diferència de la majoria d'instruments de percussió, aquest fa com una melodia, o sigui, té notes en comptes del típic, doncs si toquem una pandereta, no? Sempre és un cop el que sentim, doncs seria la característica aquesta és que fa notes, no? Llavors podem jugar amb ritmes i melodia. Per tant, pot ajudar, bueno, és un so molt agradable, no?
Després sentirem el so del Han Pan, però abans volem parlar una mica, no, d'aquest taller de relaxació, perquè en què consisteix la relaxació amb aquest instrument?
Una mica és aprofitar les característiques d'aquest instrument, no? Que, com deia, pues, té aquesta melodia, aquest ritme, no? que bueno, pot, pues, és un crida l'atenció, no? En el sentit de que en el sentit d'aquest centre, no? De dir, ui, estic escoltant aquest instrument, no? És algo com característic, no? Llavors, doncs, aprofitant les característiques d'aquest instrument, és un instrument idoni per la relaxació. Llavors, la sessió ve estructurada, doncs, estones d'escoltar aquest instrument, que el toco en directe, i estones, doncs, unes indicacions de tècniques diverses, fruit d'una mica aquest bagatge de fer diferents coses, d'haver estat alumne, no?, de molts mestres, bueno, de diferents mestres, doncs sí que és veritat que és una sessió així molt d'acollita pròpia, recollint, doncs, tècniques de ioga, tècniques que com a estudiant de psicologia, doncs, m'he anat interessant, no?, en formacions puntuals i de cada, bueno, de cada lloc, pues, agafo una frase,
una mica, no, de, sí, de cada lloc per crear el teu propi estil.
Exacte, doncs. I segons com veig el grup, són sessions també molt, molt personalitzades, no?
Quantes persones poden haver-hi en una sessió? Entenc que és limitat, no?
Sí, la gràcia és ser grups reduïts, no? Això, aquestes sessions que fa, com la que farà Vimbodí el proper 24, no? Doncs és una sessió focalitzada en la relaxació. La veritat és que jo he començat a utilitzar relaxació amb instruments a les classes de ioga que faig setmanalment. Doncs allà són 5 minutets i sempre és això. Que us ha agradat doncs, la cançó d'avui? Bueno, pues, mira, preferim la setmana passada. O com que toco diversos instruments, doncs, segons el grup, doncs, si hi ha grups que els agrada més el cant o grups que els agrada més pues, l'harmònium, no? Que és l'altre instrument que també toco, doncs llavors em centro bastant en això, no? Quin grup hi ha, i doncs, en base al grup doncs, ja estructuro la sessió de ioga més intensa físicament, menys intensa, relaxació més llarga, més curta, més silenci, més instruments, doncs, i la capacitat doncs, és això, unes 10-15 persones és l'òptim, no? Si l'espai és gran i també es pot fer a més persones, però en veritat doncs uns límits així 10-15 persones és l'idoni.
I aquest instrument, el handpan, com l'has descobert?
Doncs és una bona pregunta. La veritat que per internet és un instrument que, diguem, al YouTube es va, amb les noves tecnologies, doncs es va popularitzar per allà, algun vídeo es va fer viral, i llavors ben bé no sé en quin moment el vaig veure, però fa molts anys que estava interessat per aquest instrument. Va ser en una sessió de ioga que bé, jo tocava un instrument similar al handpan, però més reduït, fet amb materials reciclats, no? Que també és molt similar a aquest, però és una imitació, no? Doncs tocant-lo, una amiga em va dir, ostres, tinc un amic que té aquest instrument, i llavors vaig anar a Barcelona, me'l va ensenyar, em va parlar d'un fabricant, que aquests instruments estan fets a mà, llavors vaig parlar amb el fabricant i finalment doncs me'l va enviar.
I per aprendre a tocar aquest instrument, com t'ho has fet? Has anat a classes o...?
Doncs bastant autodidacta en aquest sentit, vull dir, he anat a classes que no té res a veure, però d'acordeó diatònic amb el Gerard Torres, i encara que no té res a veure, doncs el tema de la percussió, del ritme em refereixo, no? Del conèixer, doncs ell m'ha ensenyat molt això. Llavors, bueno, de petit vaig anar a l'escola de música, fa 5 anys que toco l'harmònium.
Ja tens una base de música, doncs.
Sí, molt limitada, no? No sóc cap expert, però sí que és veritat que tinc uns mínims, i llavors doncs això, també tinc una amiga, la Laia Ferran de Reus, que ella sí que sap molt de música, i llavors ella m'ajuda a dir, mira, m'agradaria fer això. Llavors pues, ella em diu, pues, prova això, prova allò, i quedem per assajar amb l'acordeó diatònic sempre, però llavors hi ha moments que li dic, mira, vull portar aquest instrument, a veure què podem fer. I ella com que és experta d'harmonia, doncs m'ha dit, pues mira, fes això, prova allò.
Tornant un altre cop a les sessions de relaxació, com s'estructura una sessió de relaxació amb el handpan?
Doncs començo amb uns petits moviments corporals, estirats, o assentats a l'esterilla, al terra, i llavors aquí ajuda pues, a connectar una mica amb el cos, a preparar el cos per la relaxació, per estar estirats, connectar amb la respiració, és com arribar, no? Si venim, bueno, tots, avui en dia crec que la tendència en aquesta societat és anar corrent, no? A fer les coses, llavors si arribes a la sessió de relaxació així com a ràpid, doncs el primer 5 o 10 minuts de dir, parem, no? Ens centrem, escoltar la resposta.
I ens posem en l'ambient, no?
Exacte. Sí, perquè si no, també tinc molt comprovat, per experiència pròpia, que l'arribar i relaxar-me no funciona, no? És com que necessitem...
Has de fer una petita introducció.
Exacte.
No?
Doncs això seria aquests 5 o 10 minuts primers, i després, a partir d'allí, doncs, ja quan les persones estan estirades, doncs començo a tocar, i llavors vaig alternant, no? Diferents ritmes, diferents cançons, alternat amb moments de silenci, i que vaig guiant doncs, diferents les tècniques que comentava abans, no? Doncs, 5 o 10 minutets d'una tècnica, llavors després torno a fer pues, 5 o 10 minutets de tocar, no? I la veritat que el que he rebut de devolució de les persones que han vingut amb aquestes sessions és que s'han sentit a gust, perquè doncs això, no? Bueno, jo com a client, no? M'imagino que 40 minuts de lo mateix potser em cansaria, no? Llavors alternar 5 o 10 minuts una cosa, 5 o 10 minuts de l'altra, doncs sí que el que he rebut és que s'han sentit doncs còmodes, no? També els invito a, jo els hi comento, no? A dir, mira, si us voleu relaxar, jo faig propostes de relaxació. Per exemple, una de la respiració, no? Si una persona, perquè diu, a mi no em va bé la respiració, jo m'agrada, doncs, fer una visualització. M'imagino que estic al mig de l'oceà, per dir qualsevol exemple, no? Doncs, si jo m'imagino això, o sota una cascada, i això em relaxa, doncs jo sempre els hi comento, no? Cadascú que utilitza les tècniques que tinguin, no?, de relaxació.
I que els hi vagi millor.
Exacte. I llavors, si algú s'enganxa a les meves propostes, doncs perfecte, no? És la idea, que així també està molt bé per introducció, no? De dir, ostres, em trobo molta gent, no? No he fet mai res d'això, em diuen, no? Res de ioga, no he anat mai a res. Llavors, doncs, està pensada, no?, la sessió també, perquè si algú no té experiència en així una relaxació llarga, doncs que tot el rato vaig fent moltes indicacions, no?, amb el que poden anar fent. Mm.
I quins són els beneficis de practicar aquest tipus de relaxació?
Doncs jo personalment doncs crec que l'estar present, no? Quan estem presents no hi ha espai, diguem, per les preocupacions. Si estem centrats en el que estem fent, no? En aquest cas, si una persona s'estira, es relaxa, connecta amb la respiració, amb la música, no? Doncs crec que, bueno, és una experiència que es pot dir com des de la psicologia, no? Hi ha una experiència que es diu l'experiència òptima, no? L'estat aquest de fluir, que també en anglès està molt de moda, no? El flow, doncs seria això, no? Que tota l'atenció de la persona està centrada en el que està fent, no? Sigui això, escoltar la música, per exemple, no? I llavors, doncs, jo crec que això és l'avantatge principal, no? Llavors, aquí ho lligaríem, no? Pues en reduir l'estrès, en escoltar-se el cos, no? Per exemple, doncs, me n'adono que em fa mal les cervicals, no? Per exemple, no me n'havia donat, he estat estirat i me n'adono que em passi això. Bueno, pues, com més consciència, no?, cap a un mateix.
Mm-hmm. I per acabar una mica, quines diferències hi ha entre aquest tipus de relaxació respecte a altres formes de relaxació, no? Perquè de tècniques n'hi ha moltes, no? Sí. No cal que entrem en detall a totes, no? Però quines diferències hi ha?
Jo crec que a primera vista, diguem que seria el tema d'haver música en directe, crec que hi ha bastantes relaxacions, és bastant comú en relaxacions posar radiocassets, no?, o reproductors d'àudio, de so, i les músiques pues, realment també t'ajuden, no?, a relaxar, però el fet de que sigui en directe doncs és una mica el que comentava, no? Si pues, puc jugar molt amb el volum, amb els matisos, si segons com veig a les persones, doncs dic, doncs mirarà, toco més, toco menys, no? Vull dir, és això, no? Entre cometes, no em considero músic, però bueno, que tens un músic com a l'atenció, no? I el fet que combini per lo, no, al final d'aquesta activitat, jo crec que la gràcia també és que el músic i el qui guia la sessió, doncs, per dir-ho d'una manera, doncs és la mateixa persona, no? Llavors, diguem que la coordinació la fa i tot allò, i suposo que també té els seus avantatges, però té les seves avantatges també, no? Que bueno, crec que no sé si s'entén, no?, el que vull dir, com que està...
Sí, i que facilite a l'hora de transmetre el que vulguis transmetre.
Exacte.
als que estan fent la relaxació.
Exacte, puc jugar amb el ritme, no? De dir, si ara sé que vaig cap a una part més tranquil·la o més profunda de la relaxació, doncs puc jugar molt, no? Em tocar més lent o més fluix, no? En canvi, pues la meva experiència, no?, també de fer activitats conjuntament amb altres persones, tot i que és molt interessant, sempre hi ha aquest punt de la coordinació, no? En plan, no, ara no, saps? Clar. Això, ara no. Saps? Moments aquests que ja et dic, no? El fet de que ho faci jo, en aquest cas, no?, que ho faci jo tot, doncs crec que personalment a mi m'agrada molt això, no?, que puc dir, bueno, doncs, no?, vaig bé de temps, vaig malament de temps, o no?, hem començat massa ràpid, massa poc a poc, vull dir, i crec que això seria una mica el que, pues, el fet aquest, no?, el que hem comentat, la música en directe, El fet que sigui una persona, per mi això és un avantatge, i després que també el que hem parlat, no? Que tinc coneixements de... Si la meva formació és... Estic fent el quart any, no?, d'una formació de ioga, vull dir que és com bastant... a nivell que he aprofundit bastant, no? I a la vegada doncs, l'està estudiant a la UOC, psicologia, doncs una mica tot el que he treballat allí, doncs d'alguna manera ho he contrastat, no?, pel meu compte, amb els coneixements més acadèmics, no?, de la universitat, diguem, convencional. Llavors, bueno, això, per dir dues coses, no?, que a més he fet altres, doncs, bueno, com tothom, no?, que tots ens anem movent i fent cosetes, com el programa, no?, Inquiets, vull dir que al final crec que m'hi sento molt identificat, no?, amb això, i com a persona inquieta, doncs ha sigut dir, ostres, això que deia, que feia la sessió de ioga no funciona, perquè, no?, té aquest efecte, doncs, de la part més anatòmica, no?, per exemple, ostres, potser li agafa 2.000 anys que proposava una tècnica que avui en dia, doncs, llegeixo un article d'un físio que està dient que no va bé, no?
Clar, i suposo que també amb els anys, no?, de les persones anem evolucionant.
Exacte.
I s'ha d'anar adaptant tot a, bueno, pues a la situació actual.
Exacte, sí, això va ser molt, no? Està permanentment, que també ho té molt la UOC en concret, no? Sempre permanentment...
Actualitzat.
Exacte, no? Ara han dit això.
Per acabar, Adrià, sí, parlem d'aquesta sessió, que és el divendres 24 de novembre a Vimbodí. Sí. Podem repassar una mica els horaris, com ho ha de fer la gent per inscriure's?
Val, sí, és a 8:15 a la sala polivalent de Vimbodí, i al final crec que també per adaptar-nos a la societat en què estem, no? Crec que el millor és pel WhatsApp. I si voleu puc dir el meu número de telèfon, si esteu d'acord.
Sí, endavant.
Doncs és, per si algú li interessa, no? És el 65 16 21 597, i si algú prefereix trucar-me també, doncs també ho pot fer, i seria això, no? Doncs escriurem a mi, que també gestiono les inscripcions, i llavors doncs així també, si algú té algun dubte, no?, doncs que això que comentava abans, no? Jo no ho he fet mai, no? Vull dir, doncs també totalment disponible, no?, a qualsevol dubte.
Perfecte, Adrià, doncs si et sembla acabem escoltant el so de l'instrument que ens has portat, del handpan.
Sí.
Així els oients també es poden fer una idea de què és el que es trobaran si s'animen a venir amb aquesta sessió de relaxació.
Que bé, doncs molt agraït, perfecte, gràcies.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Val.
Som inquiets.
Una setmana més coneixem un establiment espluguí de la mà de Laura Poblet. Aquesta setmana descobrim la llibreria Papereria Índex. Bon dia, Laura.
Bon dia, inquiets. Avui hem fet el salt cap a la zona del Casal. Som en un establiment força conegut, ja fa uns anys que existeix, ara ens ho explicaran més bé. I a més és que hi podem trobar una varietat de productes important. És un d'aquells establiments que a vegades ens pot salvar d'algun compromís, eh? Més que res perquè està obert els diumenges, al matí, i així que si ens hem oblidat de comprar un detallet per a algú, aquí trobarem un regal bonic. Si se'ns acaben els folis o la tinta i no podem imprimir un treball que és per demà, doncs també ens ho poden solucionar. I bueno, bé, amb això que us hem dit, potser ja sabeu en quin establiment ens trobem. Som a la llibreria Papereria Índex, on normalment hi podem trobar a la Neus o al Ramon, i avui parlarem amb la Neus. Bon dia, Neus.
Bon dia.
La primera pregunta, que és la que fem a tots els establiments, és el perquè del nom. Per què vau posar índex?
Sincerament, va ser un dia que estàvem pensant, no sabíem com, i vam pensar, mira, podeu un lloc on es pot buscar una mica de tot. Es busca l'índex i mira, es troba.
Té un significat.
Sí, té un significat, més o menys, sí.
Molt bé. I vosaltres aneu juntament amb el Ramon. Quants anys fa que regenteu aquesta botiga?
Doncs mira, nosaltres vam obrir per la fira i em fa ja 21. 21 anys ja, sí.
Déu-n'hi-do. I per què? Què us va empènyer a fer-ho?
Doncs mira, en aquell moment el Ramon treballava en un altre lloc, com tots deuen saber, era mecànic, i jo en aquells moments estava a l'oficina de turisme. Potser el més important va ser motius de salut del Ramon, que potser havia de deixar la seva feina, i potser era una cosa que pensàvem que la part de dalt d'aquí dalt al poble doncs, feia falta, no? Que la cosa es començava a allargar cap aquí dalt, i vam decidir doncs, mira, optar per aquí, senzillament.
Molt bé, vau fer un cop de cap. Ens pots fer 5 cèntims del que podem trobar a l'índex? Tothom sap que hi ha diaris, que els veiem quan passem pel carrer, però què més hi podem trobar?
A veure, aquí dins el nostre establiment, penso que la majoria de gent ho sap, però a veure, el que dius tu, premsa, llibres, tant infantils com per adults, objecte de regal, per tot, home, dona, nen, una mica de joguina, pràcticament és això, i a més fem el servei, com pràcticament també tothom sap, de fotocòpies, impressions i tot això.
Déu-n'hi-do, un bon ventall de productes i serveis també. Ens centrarem una miqueta en el tema de la premsa, perquè aquest sector en els últims anys, com bé sabeu, ha patit canvis. Hi ha hagut la introducció dels mitjans digitals, per exemple, i vosaltres heu notat que en els últims anys es vengui menys premsa?
Sí, tot el que és diari es ven bastant menys. A veure, no cal negar l'evidència. La gent jove ja no està per anar a buscar diaris. Sempre hi ha algú que per qualsevol cosa li interessa guardar un article o això, però normalment la gent que ve a buscar premsa és gent més aviat gran, mitjana edat, en amunt.
Un públic gran, doncs, per venir a recollir, a buscar el diari. Quin diari seria el més venut?
A veure, el que més es ven, evidentment, és premsa en català. La premsa esportiva es ven bastant, és una cosa continuada, i poder diria que l'Ara és el diari que més sortida té.
Molt bé. Imaginem, per exemple, l'endemà d'un Barça-Madrid, no? Doncs es nota amb les vendes dels diaris esportius. I em pregunto si aquests últims dies, amb l'actualitat sociopolítica tan intensa que estem vivint, s'ha notat que hi ha més gent que ve a buscar el diari per informar-se?
Mira, una mica sí, però tampoc amb accés, perquè tenim molta, molta informació i a l'abast de tothom. És el que et deia fa un moment, fa una vereia gent que poder vol guardar aquell retall o vol guardar aquell diari d'aquell dia concret pel que el futur pugui la gent mirar o veure que s'ha guardat, però tampoc amb accés, no et pensis, no massa.
D'acord, Neus. Ara, deixant de banda el tema de la premsa, com veieu vosaltres el futur d'aquest negoci? Encara sou joves, però us agradaria que tingués continuïtat?
Home, mira, nosaltres hem de pensar que això ho vam obrir nosaltres i que sempre et fa il·lusió que hi hagi algú que vingui al darrere. Nosaltres sabem que de casa no serà perquè cada un va per la seva banda, però jo ho veig una miqueta complicat. Primer perquè la premsa és el que dèiem fins ara. Nosaltres creiem que d'aquí uns anys la cosa s'anirà acabant o s'anirà convertint, reconvertint o diem-ho d'una altra manera, no? fent una altra versió de tot això. Però, clar, la resta, dins del poble que estem, tampoc no hi ha ningú que faci aquesta oferta de material. Vull dir que podria ser que continués, no sé si dir-te en premsa inclosa o no.
No ens avancem, encara queden uns anys i esperem poder tenir els diaris ben a prop. Vosaltres treballeu els diumenges. El diumenge, evidentment, doncs hi ha diaris i hi ha molts festius també. Com es porta això? Un s'hi acostuma?
S'hi acostuma, però
per força.
És una mica complicat. Agafes una rutina i, a veure, t'aixeques l'hora que toca, com cada dia, i al final pràcticament no penses en què és diumenge o què és dissabte. El que és complicat també és combinar alguna festa que tu vols participar-hi, que a vegades t'has de contindre una miqueta perquè saps el que et toca, però doncs, bueno, t'hi vas acostumant.
Quin remei. I ara una pregunta potser una mica més compromesa. En el vostre cas, doncs, sou parella i treballeu junts. Això com es combina? Es porta bé?
Això es porta bastant bé. Quan fa un temps que ja fas aquesta activitat tots dos junts, entens que has de prendre una miqueta de feina cap a casa. Si aquí no tens temps de parlar-ho, un lloc o altre ho has de fer. Per tant, una estona o altra la feina surt a casa. Has d'aprendre que doncs, aquelles hores que estan entre feina i feina pots parlar-ho a casa, però que al cap de setmana o quan acabes aquelles hores de cap de setmana, doncs s'ha acabat. Perquè si no la cosa es posaria molt complicada.
Bé, heu de frenar-vos una mica, eh? Molt bé, Neus. Un dia, jo penso, que potser un dia dels més importants aquí a la llibreria és el dia de Sant Jordi, el dia per excel·lència del llibre. Vosaltres com viviu aquesta jornada?
La jornada en si és bonica, és molt bonica. Sí que porta feina, que t'hi poses molt aviat i potser tenim un mes, mes i mig de feina al davant, entre comandes, entre llibres, mirar què és el que necessites i deixar de... no?, que tindreu tot a punt, però la jornada en si està molt bé. Tampoc no és pel benefici excessiu, perquè es fan descomptes, tens devolucions, tens una mica de... Si comptes 6 hores, per allà aniria, no? Però el que és la jornada, sí. Perfecte, perquè saps que la gent almenys aquí respon i d'això estem molt contents i agraïts, és la veritat.
Molt bé, doncs per Sant Jordi ja ho sabeu, us podeu acostar a remenar llibres. I per últim, Neus, tancaria, mira no, per penúltim, girem una pregunta que no teníem pensada, que és, vosaltres us agrada aquesta feina i per què?
Mira, a nosaltres ens agrada la feina, perquè seria complicat d'aguantar treballant 7 dies a la setmana durant tants anys, ens agrada. Primer perquè... tens gent aquí, ja et coneixen, pots parlar pràcticament de tot i mira, una cosa porta l'altra. La veritat és que la feina sí que agrada, sí que és pesada, però com tots els botiguers, tots ho sabem, que la feina se'n va cap a casa i torna a la botiga. Però bueno, tens gent que sempre com a client i has d'estar agraït i val la pena, sí que ens agrada. Sí.
Molt bé, el missatge positiu també, doncs, que malgrat el compromís que requereix una feina així, doncs també hi ha part positiva. Per últim, Neus, ara sí, tanquem amb una pregunta que fem a tots els establiments i és que ens agradaria saber quin seria el vostre producte estrella, per dir-ho així, que no té per què ser el més venut, sinó potser el que més us agradi exposar, vendre, anar a triar. Quin seria en el vostre cas?
Mira, com a veure, la premsa és el que diem, potser que està més ben exposat, el que es ven més, el que tothom sap que tenim. Però llavors, jo pràcticament pensant diria que el llibre infantil és un dels més agraïts, perquè llavors et ve aquella persona i diu, saps aquell llibre que em va recomanar? Doncs mon fill s'ha entretingut molt, o li ha agradat molt, o estic agraïda perquè me l'has aconsellat, i sempre, bueno, sempre és una cosa, doncs, bonica de vendre.
Molt bé, molt original també. Doncs Neus, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que avui som divendres, esteu enfeinats, i esperem que passeu un bon cap de setmana i fins aviat.
Igualment, i gràcies per tot.
Doncs ja ho sabeu, sabeu, companys, a l'Índex us hi esperen una mà de productes que us poden convenir i els teniu molt a prop. Fins la setmana vinent.
Inquiets, tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió.
I coneixem ara un nou consell sanitari amb la infermera Judit López.
Bon dia, inquiets! Què és la hipertensió arterial? Doncs és quan la pressió de la sang que circula per les artèries és massa elevada de manera continuada i això fa que augmenti la pressió contra les parets de les artèries. La hipertensió arterial el que fa és incrementar el risc de patir malalties cardiovasculars, principalment com seria l'ictus i l'infart agut de miocardi. Per tant, direm que és el factor de risc cardiovascular més important, però també és el més fàcil de detectar i el que té el tractament més eficaç i senzill. Pel que fa a la lectura dels valors de la tensió, uns valors de 120-70 o menys es consideraria una pressió arterial normal. En canvi, si la tensió fos de 140 a la màxima i 90 a la mínima o més elevat, es consideraria hipertensió arterial. No obstant, això ho ha de diagnosticar el nostre metge. Les persones amb una hipertensió moderada es troben bé i no tenen símptomes. Tot i així, hi ha alguns casos d'hipertensió que hi poden haver aquests símptomes següents, com per exemple un mal de cap molt fort, algun soroll a les orelles, hemorràgia nasal, és a dir, que en surt sang del nas, fatiga, és a dir, com un cansament, una miqueta de confusió, també hi podria haver dolor, una mica de dolor al tòrax o canvis en la visió. Pel que fa a la hipertensió, aquesta es considera una malaltia crònica que no es pot curar, però sí que la podem controlar. Com farem per controlar-la? Doncs bé, una de les coses que podríem fer seria evitar el sedentarisme, és a dir, practicar alguna activitat física, com per exemple podria ser caminar 30 minuts al dia, etc. El següent passaria adoptar una alimentació basada en fruites, hortalisses, verdures, cereals integrals, lactis, desnatats o semidesnatats, consumir carns magres com pot ser el pollastre, el conill, el gall dindi, consumir també el peix blau, fruits secs. D'altra banda, és molt important que tinguem en compte que hi ha alguns aliments o elements que cal que evitem o vigilem amb ells, perquè això promourà que tinguem una tensió molt elevada, com per exemple el consum de sal. La sal comuna, que és la sal de tota la vida que tots coneixem, per anar bé, una persona que té la tensió alta només n'hauria de menjar una culleradeta de cafè al dia. O també podríem optar per altres tipus de sal, com per exemple sal baixa en sodi o de potassi, etc. O sals vegetals. El que també caldria vigilar seria la ingesta total de greixos en la dieta, especialment els greixos saturats. També hauríem de vigilar amb la ingesta d'alcohol i la ingesta de begudes amb gas i sucre. Per últim, cal saber que la hipertensió també es pot tractar amb fàrmacs que ens haurà de receptar el nostre metge. Tot això cal saber que abans de que ens receptin fàrmacs, nosaltres haurem de complir amb el que hem dit de l'exercici físic, amb adoptar una alimentació adequada i per última opció hi haurà, si amb això no fos suficient, també el consum de fàrmacs. Fins aquí el consell d'avui. Recordeu que és molt important controlar-vos la vostra atenció.
Tots som inquiets.
I una setmana més, l'Anna Marc ens explica el més destacat de l'agenda per aquest cap de setmana. Bon dia, Anna.
Bon dia, inquiets. La proposta de l'agenda dels inquiets d'aquesta setmana penso que pot ser una idea interessant per fer tota la família i, com sempre, doncs és una idea de proximitat perquè no cal que ens desplacem molt lluny per gaudir de bones propostes. En aquest cas, per aquesta setmana us proposo visitar l'exposició que es va inaugurar ahir al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, que porta per títol El batec de la fusta i és de dos artistes italians. Hi ha dos tipus d'obres, unes són de més grans dimensions i unes altres són més petites. Llavors, totes estan relacionades amb el món de les tradicions, per tant, encaixa molt també amb el discurs del museu que tenim a l'Espluga. I podem veure doncs, diferents escenes del món rural i molt habituals. Per exemple, doncs, molt habituals antigament, eh? Per exemple, la benedicció de la casa, la batuda del blat, anar barrant el camp o recollir la mel. També hi podem veure espais rurals com la fleca, alguna escena de músics o el batre, per exemple. Llavors, és una exposició que es pot visitar de manera gratuïta i, com us deia, crec que és interessant perquè és una proposta per a tota la família. A més, després d'aquesta exposició, també us podeu escapar a la planta baixa del museu, que hi ha també les figures del traiter, en aquest cas no són de fusta com l'exposició, sinó que són de fang, i també mostren doncs, diferents escenes de la vida quotidiana del món rural de fa anys, que doncs, pot ser interessant de conèixer i segur que és una molt bona idea per passar una estona al matí o qualsevol tarda. Llavors, com sempre, podeu trobar aquesta informació a l'apartat Agenda de la web de l'Espluga FM Ràdio. També us detallem els horaris del museu, que són del dimarts a dissabte, de 11:15 a les 2 i de les 4 a 6:45, i els diumenges al matí. Per tant, és una exposició i una proposta cultural que podeu fer doncs, ja sigui qualsevol dia de la setmana o també en cap de setmana. I teniu temps de veure aquesta exposició fins al dia 14 de gener del 2018. Esperem que us ho passeu bé. Moltes gràcies, inquiets. Bon cap de setmana.
fins aquí l'Inquiets d'aquest dissabte. Gràcies a tots els col·laboradors que ens acompanyen, al Jofre Majoral, el tècnic de so, i a tu que ens escoltes. Ens retrobem el pròxim dissabte aquí a l'Espluga FM Ràdio. Do.